Sí, senyor, amb nosaltres els homes clàssics, aquí ara mateix també, un aplaudiment per ells, Pedro Pardo, Albert Galceran, bona tarda, benvinguts.
Bona tarda.
El David, els homes clàssics.
El David perquè fora d'antena ens ha explicat tot de coses que estàs escoltant aquest cap de setmana.
Sí, sí, no es deu atrevir a dir-ho aquí a l'antena, però en realitat li agrada la clàssica.
Però t'has posat música de decafònica amb headphones?
No, de decafònica no, de decafònica encara no.
I què has fet, què has fet?
No, com que es va parlar una mica d'en Bach i d'en Glenn Gould, i m'agrada molt, vaig tornar a mirar-me i escoltar les variacions Goldberg d'en Glenn Gould, i després per YouTube vaig enganxar un concertet de 40 minutets de Beethoven que va fer
Glenn Gould. Tot ho posa en diminutiu, és meravellós.
Sí. Home, 40 minuts només els croissants. És que un concert de música clàssica, 40 minuts, no, és un concertet.
No? Estàs parlant de l'emperador de Beethoven.
Sí, l'emperador de Beethoven. M'ho he apuntat perquè vaig apuntar-m'ho aquí.
Atenció que es posa les ulleres per mirar la llibreta.
I flat. Que he hagut de buscar i flat, què volia dir?
Què vol dir, l'emperador?
Mi bemoll. Concert amb mi bemoll.
I flat vol dir...
Ah, cony, no t'havia entès. I flat.
I flat. Concert número 5, l'òpera 73.
I flat. Inflat.
L'emperador.
Molt bé. I t'ha agradat? Ho recomanaries als teus amics?
És droga dura, Glenn Gould. Està molt bé.
Quin Glenn Gould vas agafar de les variacions Goldberg? Quan era jove, quan era gran?
El jove.
L'Adam vol preguntar, anys 55 o 81?
Exacte.
No volia fer-ho així. Ah, hi ha un vídeo, és veritat. Hi ha un vídeo també a YouTube.
És molt interessant, això.
He vist el veure.
Bé, són dues maneres, sí, de la mateixa obra, interpretada amb molts anys de diferència.
Per la mateixa persona.
Una amb l'energia de la joventut, que dius, com pots anar tan ràpid, i l'altra més calmat, més reposat.
Amb la saviesa de la bellesa.
La saviesa aquesta.
Exacte.
Però per la gent que no sàpiga, variacions Goldberg, pot sonar una mica algun tros, o és molt difícil?
És l'àrea al cap? És difícil, és difícil.
Molt difícil.
No, recordo, no, no. Difícil. Sí, l'àrea no és que sigui molt difícil.
O vols que busquem amb dir...
Però en Alexa... No me'n recordo.
D'acord, d'acord.
Com era?
Clar, és que...
Si vols, ho busquem, eh?
Jo ho buscaria.
Pots buscar variacions, d'acord? No, val. No té temps, ara, Fran.
Tan.
És la cara que està posant, no la sabeu, eh? De concentració, buscant totes les...
És que no me'n recordo.
Home,
que... Tio, però està ben recordat.
És una cosa així. Puc explicar una
petita? Mira, ara està sonant.
Ara sí que l'estàs clavant, eh?
Eres el Famirre, eh? No mirador, sí.
Això hi va haver una època que ho van posar quan t'esperaves al 010. Em sembla que va ser...
No.
Pasqual Maragall va dir...
Pasqual Maragall.
Que ho volia posar a on era...
Diré, perquè quan vam estrenar el Polònia va ser l'any 2006 i el 2007,
que cabran. Partit,
sí, que cabran. Ens van convidar tots els actors i actrius a esmorzar a la casa dels canonges.
Me'n recordo.
El món honorable Pasqual Maragall. Mm-hmm. Sí, la teva senyora hi era.
Sí, senyora.
Ens va fer un regal, ens va fer l'estatut, ens va regalar l'estatut.
Està molt bé, com a
regal. I ens va regalar un CD de les variacions Goldberg, de Bach, i va dir que va fer posar a Palau, la música d'espera, sóc jo,
Perdó. Has de mirar endavant, encara que sigui molt interessant, David, has de mirar endavant.
A la música d'espera de Palau va fer posar les variacions...
Quan trucaves a la Generalitat, el president va dir, vull que soni variacions.
Perquè el president era molt fan d'aquestes peces.
I perquè volia que la gent s'adormís, bàsicament.
I Aníbal Lecter també és molt fan, eh?
Sí,
Goldberg.
Clarís.
Però la història, no?, que es va concebre a Bach per fer dormir.
Aquí. A tothom o la seva filla?
A un noble. El Goldberg, saps qui és aquest, el Goldberg?
No.
Variacions Goldberg?
No.
Era un company, un amic de Johann Sebastian Bach, que tocava el clave. Va ser els companys de Catalunya Música que no estan molt nerviosos. És Bach.
Bach. Ah, i una altra cosa, és compondre, no composar.
Sí. Flors de Bach.
Clàssics i repel·lents.
No, està bé, que així millorem entre tots.
La cosa és que aquest company de Bach treballava al servei d'un noble que tenia insomni. I li va dir, ostres, ajuda'm a fer una obra per adormir aquest senyor.
Sí.
Li va fer aquestes variacions, que en definitiva és un tema, una àrea que es va repetint, va fent variacions, va fent com improvisacions al voltant d'aquesta obra, fins a 33... variacions són, em sembla, si no m'equivoco, 33.
Juraria que són les Diabelli de Beethoven. Però...
Val, doncs bé, unes tantes variacions.
Sí.
Que cada nit interpretava el tal Goldberg, abans d'anar, mentre es ficava a dormir.
Era escrit per Bach, i en Goldberg li
es interpretava a l'habitació del costat on dormia aquest noble per ajudar-lo a dormir.
I li funcionava?
Es veu que sí.
Sí, no passava mai de l'àrea. L'àrea és el primer que sona i després ja no...
Sí.
Les variacions ja no les sentia.
Després ho despertava. Pam, 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 pam.
Doncs sempre és molt interessant tot el que ens expliquen els homes clàssics, i avui ens explicaran alguna cosa, no de les àries ni de Bach, ni de les variacions, sinó dels himnes.
Sí, perquè volem demostrar...
Estem una mica preocupats,
sí.
Ja, més
què ha passat?
Sí. No, és que estem preocupats. Sí, sí.
Què?
Saps què passa? S'apropa l'11 de setembre, no?
Sí, bueno, és ja. Aquest divendres.
Clar, i això ens ha fet pensar que, escolta'm, tots els països del món tenen el seu himne, no?
Mhm. Sí.
Però, clar, justament l'estat on estem...
No en tenim.
Vull no teniu himne.
Clar,
no tenim,
potser que tingui una sintonia, però un himne... Com pot ser que l'estat de Gràcia no tingui un himne nacional?
De fet,
No ho vam pensar.
És que no ho sé, no ho hem pensat. Bueno, tenim la sintonia. Però vaja, no però,
de fet, els himnes són una mica la sintonia dels països, no?
Sí, que... sí, és un resum molt màster.
Està ben vist.
Sí, no? Vull dir, són un himne sí, i tu ho
sou ubiques. Tots molt radiofònics, aquí.
Sí, sí, el sents i dius, mira, ja comença el país.
Exacte.
Sí, sí, aquí estan els espanyols, els que siguin.
I què voleu fer?
Home, doncs, primer hauríem d'escriure un himne, no? O què? Sí. Què et sembla?
Jo crec que sí, que estaria bé que poguéssim fer un himne. Tenim un compositor, que és el Pedro, sí. I tenim uns oients que segur que són molt creatius, i podem fer un himne. Si sembla, els posem en context primer què és un himne, d'on ve, i òbviament sí. Ja sabeu que tot ve de la clàssica, els himnes també venen de la música sí, la clàssica, com tot. De fet, venen concretament del món de l'òpera. La meravellosa Teresa Berganza.
Fixa't que l'Albert és un grupi d'aquests que jo li vaig poder presentar la Teresa Berganza amb ell i es va posar a tremolar.
Sí, senyor.
Sí. I va posar a tremolar.
Però al final va saludar o no?
Tinc foto.
Hi ha gent que diu, no, prefereixo no...
Sí. Soc una mica així. Jo treballo un teatre d'òpera aquí a aquesta ciutat i tinc accés a molts cantants que jo tinc molt mitificats i no vaig mai, pràcticament mai, a saludar-los. No sé que sigui una obligació.
Però una cosa, Albert, amb ells, tu no ho saps, però els hi passa el mateix. Que diuen, ja el calçarà. No puc. Estic segur, nerviosa.
Per això mai et venen a saludar.
No et preocupis.
Sí. En tot cas, sabeu que estem escoltant, no? Banda de la Berganza, que interpreta una gran òpera molt coneguda.
Carmen.
Un quadratito.
A tempo.
Bravo.
Això també vam compondre per fer dormir algú, però no ho van aconseguir.
No, al contrari, és una obra meravellosa. No. Com comencen totes les òperes?
Tu saps això, com comencen totes les òperes?
Comencen primer... Mira, les òperes comencen primer... comencen suau, amb una introducció...
Una obertura, obertura.
Mira, una obertura. I precisament suau no és,
ho has dit bé. Escolta.
Que suau, David.
Bé, aquesta és l'obertura, òbviament, de l'òpera Carmen, una òpera per nosaltres molt moderna, perquè és només del 1875, és una obra molt cap aquí.
Pablo de Nou, encara.
Pablo de Nou, sí. I en aquella època el públic ja era molt educat.
Però això és perquè ho poses al principi, no poses molt nerviós a la gent, això, al principi?
No, però crees una expectació i un ritme, no?
Estàs assegut i...
És que sàpiguen el pa que s'hi donarà l'òpera.
Exacte, és una òpera...
Prepareu-vos.
Sí. Doncs bé, aquesta òpera, com dic, 1875, una època en què el públic ja era molt educat, però l'òpera va néixer a principis del segle XVII, i les òperes... En aquella època eren, clar, un invent molt nou, s'acaben de crear i encara representaven els palaus dels nobles. Per tant, entre el públic hi havia sempre gent molt poderosa i que això li generava un problema als compositors.
Clar, hem de tenir present que llavors els compositors i els músics en general, clar, no eren res més que una propietat del noble en qüestió, no?
Clar,
llavors, clar, com podia aconseguir el compositor...
És com l'Adam per mi, com si...
Exacte, sí.
És la teva propietat.
Ara ho entès.
I llavors, escolta'm, com aconsegueixes que l'Adam segui perquè comenci l'espectacle.
Estirar-lo de l'orella sempre, perquè li costa molt venir.
Tirar una mica de tofu damunt de la cadira.
Exacte. Això funciona més, a vegades. Sí.
No, doncs aquí la idea que va tenir va ser un compositor que es deia Claudio Monteverdi, que no és el mateix que Giuseppe Verdi. Atenció.
Sí. És bastant anterior.
Claudio Monteverdi, que justament es considera el pare de l'òpera.
Sí, perquè es diu que l'òpera neix l'any 1607, no és gaire precís, però es considera que és l'any 1607, que neix a Màntua, concretament al Palau dels Gonzaga, i què se li va córrer a Monteverdi per fer seure al públic que pogués començar la representació amb total normalitat. Imagineu-vos un públic ple de nobles, militars...
Que no fan cas de res.
Cas de res. El compositor, que no és ningú, vol fer-lo seure. Què se li ocorre? Doncs començar l'òpera amb aquesta música.
Si tu senties això i deixaves la copa allà i deixaves el...
I anaves seient.
De
fet, no, el so aquest antic no ho sona una mica com l'himne Eurovision?
Sí, totalment.
És com
una entrada de nobles.
És un bon avís de mòbils,
Sí, també.
De fet, és una sintonia, també.
Que comença.
És una sintonia d'alguns programes de Catalunya Música que indica que escoltarem un concert de la UER.
Però concretament és l'obertura, òbviament, de l'òpera Monteverdi, de l'Orfeo de Monteverdi, perdó, la que es considera, com dèiem, la primera òpera de la història, però en realitat aquesta música no és obra de Monteverdi, sinó que és l'himne marcial de la família Gonzaga. De manera, és a dir, els amos del palau, els que pagaven la festa, de manera que els convidats, que eren menys importants o tan importants com la família Gonzaga en escoltar això, es posaven tensos, perquè havien de mostrar respecte per aquesta música, que era l'himne de la família, feien silenci i s'acabaven seguint.
Ah, és a dir... Clar. És com quan anem al cine, no?
Sí.
I sona, sonava allò de...
Això.
Pensava que era...
Avui he descobert que el compositor de Moby Record és català.
I no va morir fa poc, o alguna cosa així? No, hi havia alguna efemèride?
Sí, perquè ho vam explicar la temporada passada, no sé quina era.
És veritat que nosaltres parlem de compositors morts sempre, per tant...
Per això hem pogut fer referència avui al senyor Moby Record.
De tota manera, aquestes sintonies són un avís perquè sàpigues que l'espectacle és a punt de començar.
I com haureu vist, també, aquesta sintonia és un avís de que l'Albert és un fanàtic de l'òpera i que només vol parlar d'òpera.
Això és així. Això
ho hem de controlar.
En tot cas, som molts països que tenen himnes on la música l'han escrit un gran compositor i, com no, un país on això passa de manera evident és a Alemanya.
Deutschland. Però és que comença dient Alemanya per damunt de tot.
Sí, senyor. Vol dir Deutschland, Alemanya, un Uber per tothom.
Uber, Alles.
No s'agafa gana?
Sí, és entre brats
bun. Anem tots.
Sí, és veritat.
Però és que té una mica d'Oktoberfest, també, eh?
Exacte. No, i més que amb tot així, eh? Home, de fet, el país que va veure néixer Bach, Brahms, Wagner, clar, és que Alemanya...
Però de qui és aquest himne?
Doncs aquest himne és d'un compositor que es diu Franz Josef Haydn, eh? Que, de fet, l'himne... O sigui, l'autor del text...
De les més fluixes de Haydn, eh?
Sí.
Aquesta la posen a la pista i tot en marxa.
No, i a més
estava aquest... molt content ell, tampoc.
O sigui, la lletra, no és fins uns anys després, del 1841, d'un poeta que el nom li agrada molt a l'Albert, que és August Heinrich Hoffmann von Faberschleben.
Mare de Déu.
És l'autor del text.
Aquest és el que va fer el text aquest del Kaiserlied, que Haydn havia compost, perquè coincidís amb la música, que això, que Haydn havia fet el 1797. En tot cas, Haydn, juntament amb Mozart i Beethoven, conformen el que es diu la primera escola de Viena i són els representants, pues, això, són els autèntics homes clàssics.
Exacte, la primera escola de Viena, els pares del clàssicisme. I m'ha semblat sentir Beethoven. Ja trigàvem a anomenar aquest gran compositor, que ja veureu com és un compositor que serà apareixer de manera recent en aquesta secció.
Us matxacarem molt amb Beethoven.
Sí, i ja que hem parlat d'himne i de Beethoven, dos conceptes que junts fan l'himne dels himnes, que és l'himne d'Europa.
Passa la mà per la cara al Haydn, però li pinta la cara,
eh? És un pack, aquest, eh?
Sí. I energia.
Això sonava a Jungla de Cristal, eh?
Sí?
Quan obren la càmera secreta...
És el seu referent, eh?
Jungla de Cristal.
També t'has entrat en gana, oi?
Està molt bé tenir referències de cinematogràfiques.
No em negareu que té una potència brutal, aquesta
pàrcula. Espectacular.
Si parleu tant, no se sent. Escolteu-la.
Ai, que... Que esteu dirigint també des de casa. Tots com a burros.
Ai, Roger, però estàs dirigint al revés.
Ai, no fotis.
Ai. Avall, amunt. Avall, amunt. Aquest és l'últim moviment, el moviment coral de la novena de Beethoven. Que, si et sembla, escolta'm, en parlem de la setmana que ve, perquè a més s'apropen unes quantes novenes al Palau de la Música, i és que aquest any és l'any Beethoven, que de fet no l'hem pogut celebrar gaire.
El 2020 és l'any Beethoven?
Sí, perquè fa exactament 250 anys.
Quin any ha anat a triar.
Ostres.
Sí. Ho haurem de prorrogar el 21, també, perquè ben bé s'ho mereix. En tot cas, trobaríem altres exemples d'himnes escrits per compositors clàssics, però hi ha un himne que, tot i ser popular, ha servit d'inspiració a molts compositors. No sé si sabeu de quin himne puc arribar a parlar.
Mira, si toco una mica al principi, segur que l'endivineu. Mireu,
Marsellesa, això és?
Les claves totes, Adam, totes.
És que... Jo pensava que no hi havia ningú que cantés pitjor que l'Albert i em sembla que ho hem trobat, eh?
T'estàs passant, eh?
Que ens hi dues!
El David se la sap.
És curiós que l'himne d'un país tan centralista com França sigui la marsellesa, que és de Marsella, no?
Sí.
S'hauria de dir la parisenca.
No havia fet mai aquesta reflexió, però tens tota la raó del món, sí.
No canto bé, però penso bé.
Sí, i és més de bodega, també, la marsellesa.
De fet, és un himne de revolució, és un himne revolucionari. Vull dir que va inspirar, i això va servir d'inspiració a moltíssims compositors, com el mateix Robert Schumann o el gran Piotr Ilyich Tchaikovsky.
Estan matant a gent aquí.
Era musical.
De totes maneres, aquest...
Però aquesta, ara... què té a veure, això, amb la Marsellesa?
No, ara estava sonant la Marsellesa.
Està... No ho fotis!
Està molt, molt així, d'una manera molt lenta. De totes maneres...
Era un megamix.
Aquest... Tornem a ficar des del principi.
Per favor, no entès res, ja.
Màximo Ballo.
Escolteu-la.
Calla.
Ja sé la variació, exacte, perquè aquest fragment no és el més conegut, d'aquesta obra de Tchaikovsky, perquè si fem un salt als darrers minuts, segur que tothom ho reconeix.
Sí, sí.
Otra ronda!
Vinga!
Ui! Aquests són canons reals,
aquí no, però
la idea és...
Sí, sí, a la partitura hi diu instruments, violí, viola, xerrada, canons.
Per això, en aquella època...
La casa és gran.
Les sales de concerts no tenien teulada.
Boníssim, tu pots posar el que vulguis, no?
Oh,
drons, míssils, tu pots posar el que vulguis. Ja veurem què farem.
O sigui, està la partitura, eh? Canó.
Sí, sí, sí.
Aquí, pam.
N'hi ha d'haver dos, no? De canons, si no m'equivoco, com a mínim.
Per què dos?
Ah, perquè és estèreo.
No, perquè si no tenen temps de recarregar.
Clar.
Però abans el David ha parlat d'una pel·li.
I no l'ubiqueu en una pel·li, també, aquesta banda sonora?
Quina?
No. Aquesta obra?
Bueno, és que l'hem sentit a tants llocs que no sé dir-te.
A UB de Vendetta, potser?
Ah, aquestes
pel·lis
no les veig jo.
Sí, sí. Realment és l'obertura 1812 on Tchaikovsky va incloure la melodia de la Marsellesa. De fet, podríem arribar a pensar que és un homenatge al poble francès, i no, és tot el contrari. És una obra revolucionària que vol reivindicar els russos dient, ei, francesos, no vau poder guanyar la guerra, la vau perdre, i en definitiva aquests canons simbolitzen la victòria dels russos contra els francesos.
Us posem la Marsellesa de fons, molt lenta, i la matxaquem.
Perquè veieu que us guanyem.
Sí, sí. De totes maneres, si hi ha un país on l'himne és realment una qüestió d'estat, això com no és, als Estats Units. I de fet diem que és una qüestió d'estat perquè... Fins i tot a la llei dels Estats Units diu que tots els ciutadans han d'escoltar l'himne drets i amb la mà al pit.
No fotis, no pots fer-ho d'una altra manera?
No. Per això quan veiem a tots els jugadors de béisbol o de bàsquet...
Això és molt, molt bèstia, esclar.
Però és que ho diu la llei.
Bueno, per això quan aquell jugador es va posar de genolls va crear tanta polèmica.
O amb el Black Power aquell, els anys 60, etcètera.
Sí.
Però clar, és que és per imperatiu legal que l'han d'escoltar d'aquesta manera.
Que fort, que
gros. De totes maneres, escolteu una cosa. Ara hem sentit la Marsellesa, hem sentit aquesta... Vosaltres què penseu? Què preferiríeu? Un himne amb lletra o un himne sense lletra?
No, sense.
A l'estat de Gràcia. Sense?
Ah, no. L'estat de Gràcia, per nosaltres.
No, però mira què passa. En general, mira què passa amb Espanya, el drama que és...
No
saps què fer...
Sí.
Fa més il·lusió si tens alguna cosa per fer mentre sona l'himne i cantar la lletra.
Però Segadors també és un drama perquè has mirat tothom de reull, perquè si no te la saps bé...
Bueno, la segona, la tercera no se la sap...
Si hi ha lletra, te l'has de saber.
Clar.
Te l'has de saber una mica.
Llavors canta molt. Pots bellugar els llavis, eh?
Però... Jo crec que és millor amb lletra.
Amb lletra.
Doncs vinga.
Jo crec que ha arribat el moment en què l'estat de Gràcia tingui el seu propi himne. Com dèiem al principi de la secció, el Pedro és compositor, per tant, tu pots posar la part musical? T'hi volies amb cor?
Depèn de la lletra.
Un moment, què està passant aquí exactament? Estem demanant que la gent ens enviï propostes de lletra d'himne de l'estat de Gràcia?
Com estaria bé, no?
Sí. I que vosaltres ho acabeu de rematar amb la música.
Sí, podríem fer un himne, però...
Perquè una pregunta, què va primer quan fas un himne? La lletra o la partitura de la música?
En el cas dels alemanys hem vist que primer va ser la música, que la va fer Haydn, i després el Franz aquell... no sé què, no sé quantes.
Va fer la lletra.
No me'n recordo. Però moltes vegades va junt. Vull dir, moltes vegades tens la lletra i fas la... Home, a mi m'aniria millor tenir la lletra per saber quin ritme. Clar, si és una lletra molt, no sé, molt èpica, doncs el ritme serà més èpic i la tonalitat major. De fet, estic pensant, com que jo sóc el director de l'Orfeó Lleidatà, doncs que tenim un orfeó que potser la podria gravar i tot.
Jo, boig.
Escolta'm. Home, sí, fem-ho.
M'estic tirant a la piscina, eh?
Teniu canons? No teniu canons? Si no hi ha canons, no ho vull fer.
Una escopeta de balins. Una escopeta de balins.
Podem posar el que vulguis.
Posem pistoles d'aigua.
El David allà amb una escopeta de balins de fons.
Escopeta de balins està bé, també.
Doncs, senyors i senyors, això és una proposta seriosa.
Sí, estem molt rient.
Ho diem seriosament. Si voleu enviar-nos... No, és més, envieu-nos propostes de lletres d'himne. I clar, a partir d'aquí, la màgia, eh? The magic happens.
The magic happens. Però llavors, feu a l'arroba, al Twitter, arroba Estat de Gràcia, Estat de Gràcia, amb D, eh, només, al Facebook, Estat de Gràcia, o a l'email del programa, estatdegracia@catradio.cat. Envieu les propostes aquí i seran meravelloses.
I que si tot va bé, tindrem premis.
Oh!
Sí?
Sí. Sí, sí.
De fet, el tenim, però no sabem si ho podem dir, ja.
No ho diguis. Hi haurà premis,
De totes maneres, la llegirem entre nosaltres, no? Diguéssim, la millor lletra.
No, sí, sí, ja farem aquí,
home. Llegirem unes quantes,
absolutament,
no?
Absolutament.
I podem, això.
Nois, hem d'acabar, més enllà de l'himne de l'Estat de Gràcia, que esperem que es pugui fer aviat, hem d'acabar amb l'himne nacional de Catalunya, que crec que ja s'ha dit alguna vegada, és bastant en menor, acords menors, tot una mica tristot, no?
Sí, però mira, jo et proposo una altra cosa, perquè com que l'himne de Catalunya és això, comencem en menor, després sí que ja puja, eh? Però hi ha un himne que per mi és un himne, és l'himne extraoficial de Catalunya, que és l'himne dels Orfeons, que és el cant de la senyera. Ara!
És que t'he de dir que això funciona més.
Ara,
eh?
Ara.
Sí, és més potent, eh?
Home, és que... Això és en major.
Això què, clar?
Tot amunt.
Clar.
Si tinguéssim això, igual haguéssim guanyat més coses.
Si jo he cantat el pavó de la música.
Igual és l'himne que no ens deixa, eh?
Podria ser l'estat d'ànim que es marca.
Això collera qualsevol, eh?
Ara, mira.
Enarbolem-la.
Canta d'Orfeó català aquí.
Molt bé, sí. Meravellós. Família, oh, avui...
Quina manera d'acabar, més brutal.
Sí, sí, sí. Espera, que torna. Va, som-hi.
No podem dir res, perquè és tanta l'emoció a Catalunya Ràdio ara mateix. Albert Galceran, Pedro Pardo i un parell de canons.
Gràcies. Fins la setmana vinent.
Adéu.